Ràdio Estel. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
La taula de l'Evangeli celebra 20 anys en antena. Agraïm als nostres oients la seva fidelitat al programa i que continuïn acompanyant-nos setmana rere setmana.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, ens plau de retrobar-los una setmana més fidels a aquesta sintonia, Ràdio Estel, i al programa La Taula de l'Evangeli. Ja saben que cada diumenge aquí escoltem i comentem amb els nostres tres convidats les lectures de la missa. Avui ens pertoca de fer-ho de les del diumenge 29 de durant l'any, i dia en el que a l'Església celebrem la Jornada Mundial i Col·lecta per l'Evangelització dels Pobles. Gràcies per acompanyar-nos. I ja passem a presentar-los als nostres tertulians. Jaume Galobart, delegat de Pastoral Seglar i del Catecumenat del Bisbat de Terrassa. Què tal, Jaume? Benvingut,
bé,
eh?
Molt bé, gràcies.
Gràcies per ser un diumenge més aquí a nosaltres. També agraïm la presència al programa un diumenge més amb el Joan Pallarès, que és delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Què tal?
Hola.
I la Carme Borbonès, que també ens acompanya, com altres diumenges, ha estat presidenta de Càritas Catalunya i professora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Actualment, ella està vinculada al Bisbat d'Urgell. La taula de l'Evangeli és produïda per l'Àlex Alsina. Al capdavant dels controls hi ha avui en Jordi Carretero. La presentació i conducció d'aquesta tertúlia va a càrrec de Maria Marín, qui els està parlant. De seguida ens hi posem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 29 de durant l'any és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 53.
El Senyor volgué que el sofriment triturés el seu servidor. Quan haurà donat la vida per expiar les culpes, veurà una descendència, viurà llargament, i per ell el designi del Senyor arribarà a bon terme. Gràcies al sofriment de la seva ànima, ara veu la llum. El just, amb les penes que ha sofert, ha fet justos als altres, després de prendre damunt seu les culpes d'ells.
Un fragment del famós càntic del servent sofrent i gloriós, que té per tema quelcom simple i paradoxal. La salvació arriba a través del seguiment. Per això és considerat inaudit i inenarrable. A veure, aquí comença amb aquest text una mica especial. Carme?
Jo he vist que eren unes paraules molt dures i potser incomprensibles a primera vista. Diu, Senyor volgué que el sofriment triturés el seu servidor. Fixa't bé, però quin és el veritable significat d'això? Això jo ho he llegit. Llavors, si dones la volta, ho reflexiones, perquè les coses s'han de reflexionar una mica, s'han de llegir dues vegades. I això ens prepara per entendre que al món hi ha dificultats. Nosaltres en podem haver tingut, perquè tots n'hi tenim, i que també n'hi ha moltes persones que també tenen dificultats. I la les dificultats nostres, si les hem reflexionat, si les hem interioritzat, si les hem viscut des de l'Evangeli, ens preparen per poder entendre i acompanyar els altres que també estan en dificultats. Jo ho he vist bastant així, perquè diria, per als cristians, això està molt bé, diguéssim, no hi ha un escenari còmode i ensucrats. Si vivim amb escenaris còmodes i ensucrats, no estem preparats com a cristians per fer un servei al món.
Jo estic molt d'acord amb això que dius, Carme, i veig... aquesta lectura ens parla del sofriment. I, esclar, en aquest món que intentem evitar-lo i anestesiar-lo per tots costats, i ves, doncs mira, resulta que algun sentit deu tenir, no? I penso en una conversa amb una persona que se li va morir el pare no fa molt, i deia, bueno, jo no vull arribar a sofrir gens, és a dir, jo quan em trobo una mica malament que em donin l'indicció, que es diu popularment així, i ja deixo de sofrir, no? I penses, home, el sofriment deu tenir algun sentit quan el servidor ha estat triturat justament pel sofriment i gràcies a aquest sofriment veu la llum. I això, doncs, la nostra societat és difícil d'entendre. I per nosaltres, que a vegades també ens anestesiem, doncs també a vegades ens costa de comprendre. I alguna vegada, i aquí ve una altra mica de reflexió sobre el sofriment, penso que agafar el sofriment pel sofriment en si no és sa. Pot ser fins i tot orgull. És a dir, jo sóc capaç de suportar això. Per agafar el sofriment amb algun sentit, almenys jo ho veig així, és acostar-te al Crist i a través d'aquest sofriment descobrir el Crist que t'acompanya. I llavors sí que farem això que la Carme deia abans. Just perquè et sents acompanyat en aquest moment, seràs capaç de comprendre i acompanyar l'altre que sofreix.
Joan?
Si vivim en una societat, aquí ho diu molt clar, diu gràcies al sofriment de la seva ànima, ara veu la llum. Possiblement les persones més preparades, les persones que tenen més consciència, són les que han passat per algun tràngol. Moltes vegades, evidentment, no és desitjable, però aquestes dificultats, aquest patiment, ens corteix i ens dona una experiència i ens fa veure la vida d'una manera més positiva o enfocar-la d'una altra manera. I, de fet, sorprèn, perquè tothom vol defugir el patiment avui en dia, això de sofrir, patir. Molta gent no té por a la mort, però sí que té por a la malaltia, té por al patiment. Això és el que té por. I, en canvi, altres, resulta que avui en dia s'enfronten al patiment com un esforç. És a dir, com un esforç per millorament. Avui en dia està donat de moda el gimnàs, el anar a patir, el anar a suar, el anar a esforçar-te. I tot és perquè llavors tenen una recompensa. La recompensa d'un cos més musculat, d'una forma
més
física...
Més bona presència.
Més bona presència, un pes, la bellesa. Aquest patiment sí que s'accepta. Aquest patiment l'accepten. En canvi, no accepten el patiment de qualsevol altre. És dir, i per què? I per què? A vegades, inclús, la paraula aquella que ens, com a cristians ens colpeja, no? Que diu, i per què Déu permet aquestes coses? Bé, doncs, moltes vegades és allò que escriu recte amb rengles tortes, no?
Què, Carme?
Jo, exacte, vull dir, quan parlàveu del patiment, que la gent li preocupa molt el patiment en determinades circumstàncies molt fortes, però jo també a vegades el que voldria aquí recordar és que la gent només que tingui una petita contrarietat o un mal de cap, o que avui per lo que sigui no trobes prou bé, però tampoc no trobes tan malament, i bueno, ja anem tots a demanar receptes per trobar-nos bé, o per, en fi, de seguida això no volem sofrir. Quan ens hem de donar compte que aquest petit patiment o aquesta mala, el que fa és un aprenentatge per encarar la vida. Si ens fan favor aquest petit patiment, i l'hem d'anar entenent, i l'hem d'anar interioritzant. Però, clar, com que estem en una societat, com dèieu, que tot ho volem corregir, volem arribar tantíssim a la perfecció, a una perfecció d'uns marcs que uns ja han imposat, eh?
Sí, sí.
Els cànons de bellesa que estem dient, o sigui, i ara aquí parlaria com a dona, resulta que voldrem la liberació de la dona, però som hostatges de tota una sèrie de modes, d'això de ser d'uns perfils, que llavors ens fan sentir malament, malament, i com que ens sentim malament, llavors anem a buscar una resposta o una cura perquè no ens sentim... Bueno, és tota una cadena, perdoneu, que seria molt llarg. I jo encara em faig una altra pregunta quan he llegit això. Europa, que va patir molt la Segona Guerra Mundial, tenia una manera d'entendre, perquè va patir. Ara que ens queda molt lluny, no som insensibles al patiment d'aquelles persones que busquen a Europa trobar una resposta al seu sofriment de l'Àfrica. És a dir, aquí també ens podríem replantejar tot el tema de la immigració. Jo quan he sentit aquestes darreres setmanes moltes afirmacions de determinats responsables que diuen que, escolta, s'han de fer una sèrie de coses per evitar. Per evitar què? Que altres persones puguin vindre aquí perquè jo no vull perdre el meu benestar. No el vull compartir amb un altre? Això és aquesta Europa que ha perdut els seus valors cristians?
Continuem endavant. Gairebé ens has deixat sense paraules, Carme. Sí. Ara deia que continuem endavant i escoltem la segona lectura, que és de la carta als cristians hebreus i del capítol 4.
Germans, mantinguem ferma la fe que professem, ja que en Jesús, el fill de Déu, tenim el gran sacerdot que, travessant els cels, ha entrat davant Déu. Perquè el gran sacerdot que tenim no és incapaç de compadir-se de les nostres febleses. Ell, igual que nosaltres, ha estat provat en tot, encara que sense pecar. Per tant, acostem-nos confiadament al tron de la gràcia de Déu perquè es compadeixi de nosaltres, ens aculli i ens concedeixi, quan sigui l'hora, l'auxili que necessitem.
Aquests versets inicien per a nosaltres el tema de Jesucrist com a gran sacerdot veritable i mitjancer únic entre Déu i els homes. Gràcies a Jesús ens podem mantenir ferms en la fe perquè ell és algú proper a nosaltres. Ho sentim així? O... ho veiem molt lluny, o això és per gent molt preparada, per gent que té molta vida espiritual, per gent que té una vivència cristiana fantàstica en el sentit de molts anys d'experiència. Què hi diuen?
Segur que és per la gent molt preparada, que té una gran vivència espiritual. Segur que també és per ells, però segurament...
També per nosaltres.
Però també per la gent, diguem-ne, que prou feines té temps de resar, diguem-ne, perquè va tan atabalat que quan arriba el vespre ja s'adorm a mig pare nostre, no? Crec que és una crida a la nostra vivència de fe. Hi ha una vivència de fe confiada. Les dues paraules no les separaria en aquest cas, al contrari. Penso que només viurem aquesta fe profunda si ens posem com infants, confiadament, en braços de Déu. I saber que Jesús és el mitjancer i, per tant, ens acull, ens acompanya, ens fa travessar, diguem-ne, el cel per entrar davant de Déu, no? I això sí que demana aquest plus de fe que la raó potser a vegades no et dona, però en canvi la intuïció des de la persona més senzilla és capaç de copsar.
Joan?
Bé, aquí ens diu el text claríssimament. Nosaltres, molts cristians inclús, veiem o veuen Déu com una cosa, és a dir, Jesús com una cosa llunyana, i realment el text el que ens està dient és que el tinguem al costat, ni que ens el sentim proper. I realment el dia a dia, el mateix dia a dia, aquest, això com deia el Jaume, aquest tràfic que tenim de que ens falta temps per totes les coses, també ens falta temps moltes vegades per pensar per quan anem conduint, quan estem treballant, com que el Jesús tenim al costat, el portem de copilot al cotxe, el portem allà a l'ordinador quan estem treballant, que estem escrivint. Ara mateix aquí l'estudi de ràdio el tenim al costat. Vull dir, nosaltres, en canvi, no ens en donem moltes vegades compte de la seva presència al costat nostre. L'oblidem.
Sí, jo em sumaria el que diu vosaltres dos, i com deia el Jaume, escolta, la gent de peu, el que hem de fer, molt senzillament, és confiar en el Senyor i tindre la certesa de que ens auxiliarà. I això, sí, que anem molt cansats i potser al vespre ja no tenim temps, però si anem pel metro, com deia el Joan, potser anem conduint, tenim temps de fer-ho, això. Passa que a vegades no ho fem. perquè ens estorben sorolls massa externs i hem de fer l'esforç aquest. I això potser avui ens hauria d'ajudar aquesta lectura segona a replantejar-nos uns i altres també com administrem el molt temps que tenim durant tot el dia i que i tenim espais per poder renovar la fe i per tindre uns minuts per dir sí senyor, et crec i confio en tu i sé que confiant en tu allò ho tiraré endavant, o allò ho podré superar o podré portar aquella creu. Però ser conscients i interioritzar-ho. I això tampoc no costa tant. Passa que ens costa l'esforç personal de fer-ho.
Sí. Jo voldria afegir que això ho podem fer des de la feblesa. És a dir, a vegades, potser popularment es creu, bueno, resa per mi perquè tu ja t'entens amb Déu, perquè en a mi et consideren com si fossis... No sé si dius que vas a missa i aquestes coses. La gent a vegades et diu, bueno, resa per mi perquè tu t'escoltarà més que a mi.
Troben de mediador.
No, doncs ja ho trobem mai.
Sí.
Jo quedo així com parat i penses, escolta, doncs aquí, com que s'ha compadit de les nostres febleses, tothom en té de febleses. I, per tant, aquella persona que se senti, ignorant, que se sent feble, que diu, jo tot ho he fet malament, doncs, carai, que visqui la fe i que trobi aquest espai de trobada amb Déu i de confiança.
Sí, sí.
Sí, un espai senzill, com deies abans, hi ha molta naturalitat. Però si és que hem perdut molta naturalitat. I hem de recuperar-la, aquesta naturalitat, que el senyor li podem dir en qualsevol lloc, com deia jo, conduint, o com deia el metro, el que sigui. Tens un moment per pensar i de dir, senyor, i trobarem la resposta del senyor.
Una vegada m'explicava un mossèn d'un feligrès que tenia que anava a llegir el diari a l'església. I, és clar, hi havia altres feligresos que li deien és que era una falta de respecte. I el
potser només
aquell
llegia la secció de religió.
No. Ell deia que no, perquè ell llegia el diari i llegia el diari, des d'allà es posava allà, se sentava en un banc i fullejava el diari i deia que ell resava d'aquesta manera. És a dir, ell li comentava amb Jesús les notícies. Però què et sembla aquesta guerra? Què et sembla aquesta... És a dir, i realment, i ho va explicar el mossèn amb un sermó, no?, que realment podem parlar a Déu de moltes maneres, i que moltes vegades a casa, veient la televisió i veient el telenotícies, podem estar parlant també amb Déu i realment li podem estar dient, però i això per què passa? I bé, podem estar parlant també amb ell, és a dir, reflexionant sobre aquells temes. És una altra forma.
És que Déu està més a prop del que ens pensem. Som nosaltres que potser l'allunyem.
Sí, sí, el posem... Ens pensem que només està dintre. Clar, quan passem per davant de l'església, ens pensem que està allà dintre. No, si està al carrer, també, eh?
L'església domèstica, perdona.
Sí, sí. Aquest era clar. Molt bé, doncs hauríem de continuar endavant. Ens manca per escoltar l'Evangeli, però abans sempre ens agrada en aquest moment del programa recordar que estem fent la tertúlia amb quins tertulians. Doncs avui, concretament, amb en Jaume Galobart, delegat de Pastoral Seglar i del Catecumenat del Bisbat de Terrassa, amb la Carme Borbonès, que ha estat presidenta de Càritas Catalunya i professora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i actualment està vinculada al Bisbat d'Urgell, i amb en Joan Pallarès, que és delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Ara sí, l'Evangeli de Sant Marc i del capítol 10.
En aquell temps, Jaume i Joan, els dos fills de Zebedeu, anaren a trobar Jesús i li digueren:
Mestre, voldrien que ens concedissiu un favor que us demanarem.
Jesús els preguntà:
Què voleu que faci?
Ells li digueren:
Concediu-nos que el dia que sereu glorificat puguem seure l'un a la vostra dreta i l'altre a la vostra esquerra.
Jesús els respongué:
No sabeu què demaneu. Podeu veure el calze que jo veuré i ser batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat?
Ells li digueren:
Sí que podem.
Jesús els respongué:
És cert, vosaltres veureu el calze que jo veuré i sereu batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat. Però seure a la meva dreta i a la meva esquerra no sóc jo qui ho ha de concedir. És per aquells a qui Déu ho ha reservat.
Quan els altres 10 ho sentiren, s'indignaren contra Jaume i Joan. Jesús els cridà i els digué:
Ja sabeu que en totes les nacions els qui figuren com a governants disposen dels seus súbdits com si en fossin amos, i els grans personatges mantenen els altres sota el seu poder. Entre vosaltres no ha de ser pas així. Qui vulgui ser important ha de ser el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer ha de ser l'esclau de tots, com el fill de l'home, que no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres i a donar la seva vida com a preu de rescat per a tots els homes.
Els apòstols es veu que entenen de manera purament temporal el messianisme de Jesús. Amb les seves paraules, els dos fills del Zebedeu cerquen honor i poder. Anem a veure quin missatge tenen per a nosaltres aquests versets. Perquè, clar, avui dia no, entre els cristians no cerquem poder i prestigi, no? O sí?
Jo crec que hi ha molts...
Aquests somriures tan palesos, què vol dir?
Molts cristians que sí que el cerquen realment,
sí?
El prestigi i el poder, cosa que és una mica contrària a l'Evangeli, com ens diu molt bé aquí.
Però es veu que és un tema intemporal.
Anem a veure per què no hem de cercar el prestigi, l'honor i el poder. A veure, anem a donar una llum als que ens escolten. Què els hi sembla? Jaume? Tu què diries?
A mi m'agrada perquè el Jaume, igual que dic jo, i tu, Joan...
Joan, exacte, sí, estem tots dos.
Doncs fa una cosa que a vegades doncs, també estic temptat a fer. I és dir, ostres, m'han donat un càrrec, figura que sóc delegat, i per tant sóc delegat, què et penses tu? Doncs això que portem a dintre, doncs m'agrada que surti aquí, justament. Perquè és aquell anhel de no entendre res. No anhel, aquella situació de no entendre res. És a dir, Jaume i Joan, no tu, Joan i jo, sinó ells que estaven amb Jesús...
Els del Zebedeu.
Sí, exacte, els de Zebedeu. Doncs seguien Jesús i no l'acabaven d'entendre. I això m'apropa molt a la figura de Jesús. És a dir, no he de ser perfecte per anar amb Jesús. Puc fer-li qualsevol pregunta... des de fins i tot el meu orgull, les ganes d'aparentar, els meus màsters, digue-li com vulguis, però puc anar-hi com sigui perquè ell m'escoltarà i em farà reflexionar. Seràs capaç de fer això, vols dir? N'estàs segur? Seràs capaç després de ser servidor? Per tant, me'l sento molt propers.
Carme, Joan?
Jo he vist bastant el tema que m'ha cridat més l'atenció, això que us deia, la intemporalitat del tema, no? Que aquesta vanitat sempre ha sigut una característica de l'ésser humà, i efectivament, però ens pot ajudar a que en aquests moments sapiguem discernir què és aquesta vanitat que se'ns està imposant al nostre entorn, perquè s'està conreant molt la vanitat, i la gent se li fa molt, sobretot als joves, se'ls fa molt difícil sostreure's a tot aquest tema de la vanitat, quan realment allò que és important és el servei als altres. I això del servei no en parlem gaire. En servim dels altres, però parlar del servei als altres costa molt. I servei comporta, per dir-ho així, el meu compromís. I realment el servei és la veritable magnitud humana que hauríem de veure. Ser servidors dels altres, perquè els altres puguin ser ells mateixos. I això avui en dia, no? Com sempre per això, perquè fixeu-vos bé, ho trobem amb el text de Jesús, de quants anys parlem. Que ha avançat la humanitat.
És que Roma, l'època, és l'època de Jesús, Roma, precisament els càrrecs públics, eren càrrecs de servei, eren servidors, exceptuant ja després en l'imperi la deificació de l'emperador, que ja és una cosa diferent, el vir, l'edil, tot el cursus honore que feien fins a arribar a senator. Vull dir, era sempre per servei del públic, eren uns servidors, realment, aquells ciutadans. I això, per un cantó, es arriba a la decadència i es fa malbé a l'època medieval, on realment tot el passa. Les aigües que Roma eren de domini comú passen a ser poder del senyor. És a dir, a les terres tot passa i llavors sí que és l'honor. El ser un ser superior, una persona superior, el senyor que depèn, i tots els altres depenen d'ell. És a dir, tothom l'ha de servir i ell no serveix per res. Que aquesta és l'autèntica veritat. No els hi soluciona cap problema. Sota allò que els hi ven la protecció de la guerra, que els defensa el senyor, els defensa si els ataquen, però el que els ha de, ningú els defensa des del seu propi senyor. Aquest és el concepte que encara del poder tenim avui en dia i encara moltes vegades els cristians encara ens confonem i ens pensem que és aquest poder vertical, aquesta piràmide amb el que hi ha a dalt, i realment la piràmide té de ser al revés. El que està a dalt de tot és el que està a sota i el que realment es preocupa dels altres, vetlla pels altres.
Ja m'estàs dient una cosa molt, molt actual, que és que també en parlem molt d'aquests temes. Llavors, per tant, tots s'haurien de tindre molt clars, els cristians ho haurien d'explicar, de que hi ha unes persones que perquè volen assumeixen unes responsabilitats, però que han d'entendre que això és per servir als altres i el bé dels altres, no per servir-se'n. Jo crec que en aquest sentit també, inclús, no me n'han d'anar, no ens hem de sortir de la societat. Ens hem de comprometre també la societat i ser nosaltres també uns abanderats d'aquests principis. Jaume, que deies tu, ai, Joan, perdó, que estaves dient ara, que posaves aquest exemple, no? I nosaltres ho podríem dir, des dels principis, sense... A veure, jo recordo, i deixeu-m'ho dir, que quan era ja fa molts anys vaig fer un text que es deia la lectura política de l'Evangeli, en el sentit de la polis, de dir, del servei a la societat. I nosaltres n'hauríem de parlar. I amb aquests textos, com l'Evangeli d'avui, ens en donem compte que ens serveix per moltes coses que des de fa un temps passen a la nostra societat. Han passat sempre. Però ara surten més en els mitjans. Però, escolta, els cristians pensem-ho i fem una aportació també en el si, parlant a l'escala, parlant a l'ascensor, parlant a la cua del pa. Però hem d'anar generant també des aquest compromís que nosaltres com a cristians hem de tenir dins de la societat.
I això ho aprendrem en la comunitat. Quan ho sapiguem fer entre nosaltres, després ho manifestarem. Perquè penso que a vegades, i, ni que sigui per riure, però quan, sí, home, quan un és catequista o responsable de catequesi d'una parròquia normal, ho dic perquè això em sembla que ho hem viscut, doncs arriba un mossèn nou i canvia aquesta responsabilitat. I a vegades sents allò tan curiós. Bueno, si ara hem fet responsable a la Maria, bueno, que li vagi bé, que li vagi bé. I amb aquest que li vagi bé hi ha una actitud de dir, ostres, jo no puc dir que sóc la responsable d'aquest aquesti, no? I això que deies tu, Carme, doncs del servei, doncs jo penso que dintre de la comunitat ho hem d'entendre així. I no fer-nos protagonistes, diguem-ne, únics, de ser aquells que només dirigim cant sempre perquè així ens veuen o perquè que aquesta mena de vanitat, com aquesta paraula que has fet servir m'ha agradat molt, no ens faci perdre la humilitat del servidor, que és el que hauríem de fer quan se'ns encomana una feina o alguna cosa.
O sigui, no enfadar-nos quan nosaltres fem cada diumenge la lectura a la missa, la primera lectura, i aquest diumenge la fa un altre. No?
Exacte.
Per exemple,
si no tinguéssim...
No, per entendre-ho bé, això.
Si no tinguéssim aquesta mentalitat de fills de Sabadeu, sí, potser se'ns oblirien més les esglésies.
Sí, però, i a més, perdoneu, jo torno a insistir. Comunitat. Tu ho has dit, comunitat cristiana i comunitat cristiana en el món.
Ah, evidentment, sí, n'hi ha dalt als núvols.
Molt bé, doncs deixem el programa amb una bona interpel·lació per a nosaltres mateixos que som aquí i també pels nostres oients, si ho desitgen, d'acollir-lo. Molt bé, doncs agraïm moltíssim, Carme Borbonès, la participació en el programa aquest diumenge. També gràcies. Jaume Galobart.
Gràcies d'haver-me convidat.
També Joan Pallarès.
Gràcies a vosaltres.
I també gràcies al Jordi Carretero, que ha fet possible la part tècnica. I, com no, gràcies a vostès perquè diumenge rere diumenge som fidels aquí al programa La Taula de l'Evangeli i a la sintonia de Ràdio Estel. Gràcies per fer-ho. Sisplau, encara que acabem el programa ara, continuïn fidels a aquesta sintonia de Ràdio Estel. Doncs els missatges de correu electrònic que ens fan arribar dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies de nou per fer-ho. Recordem la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Els esperem aquí diumenge vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.